Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, amb fons d'informació realment potent avui, potent des d'un punt de vista no precisament afortunat, perquè la primera notícia que ja veiem avui que trastocava ja i posava un altre focus informatiu és el tema, bàsicament, de la pesta porcina africana, perquè s'han detectat dos casos nous fora de la zona d'exclusió, fora de la zona d'exclusió que estava al centre de Collserola. Ara, aquesta zona d'exclusió inclourà dos nous municipis, que són Molins de Rei i el Papiol, per la troballa, precisament, d'aquests dos nous casos positius de pesta porcina en porcs senglars. La bona notícia, insistim, és que no hi ha cap cas en cap granja de Catalunya. Aquesta seria la part positiva. Yolanda Canales, actualitzem les dades.
Doncs, en concret, el que s'han detectat són 13 nous casos, però el gran problema, efectivament, són aquests dos positius que s'han localitzat fora del radi del risc, de la zona zero, podríem dir. S'han localitzat concretament en una urbanització de Molins de Rei, però això obliga a incloure aquest municipi i també el veí El Papiol dins de la zona de risc. La bona notícia, efectivament, no hi ha cap granja afectada de moment, però en tot cas els ramaders, evidentment, estan molt preocupats. De fet, el responsable del porcí de Coac, Jaume Bernís, ha explicat que això el que obliga és anar de forma més ràpida i més intensa per mirar de frenar la malaltia o per erradicada la malaltia. Recordem que encara tampoc se sap quin és l'origen del focus, i això que anem gairebé pels 3 mesos des de que es van detectar els primers casos.
És una d'aquestes qüestions interessants, perquè veurem al final d'on surt tot això, perquè això algú haurà de mirar. Al principi recordem que teníem el cas de l'entrepà contaminat, que un porc senglar, buscant a les escombraries, ho va menjar i allà estava el virus. I l'altra teoria que després va sortir era que s'hagués escapat d'uns laboratoris que hi ha a Collserola. Al final sembla que aquesta segona s'ha descartat, això sembla, i torna a agafar fort la de l'entrepà o embotit contaminat.
Que hauria deixat un camioner o un turista a alguna àrea de servei de l'AP7. És aquesta, de moment, la que es torna a agafar, que tampoc està confirmada. Però, en tot cas, el que ens deia el Jaume Bernís és que la previsió d'aconseguir l'estatus sanitari lliure s'endarrereix ara, almenys, fins al febrer del 2027, un any després dels darrers positius, si és que no apareixen més. Per això, el sector considera que s'ha treballat molt, això és cert, però reclama encara més intensitat en les mesures.
Per desgràcia, anem allargant, i no només això és el més greu, sinó que no ho estem acabant, no? Nosaltres ja fa des del sector, que fa dies que demanem que es faci més feina de la que es fa, tot i que reconeixem que se n'ha fet molta, val? Però ens estem jugant un sector molt important a nivell estatal, però també importantíssim a nivell català. Ens ho hem d'agafar encara més en sèrio.
Els dos casos detectats fora del perímetre obliguen a redefinir el mapa de restriccions i afecten també noves explotacions. Dins el radi de 20 quilòmetres, recordem que hi ha la zona 0, que és 6, i després un radi de vigilància fins als 20, hi ha unes 60.000 places de porcí industrial, moltes de les quals s'estaven buidant preventivament per reduir precisament riscos de contagi a través dels senglars. Però el Jaume, el que ens ha dit, que també això s'estava fent, al seu parer, massa a poc.
Però aquests dos que surten, tal com has dit, de la zona de Molins de Rei i del Papiol, belluguen una mica la partida, per dir-ho d'una manera, no? Perquè s'ha de fer un nou radi, i aquest nou radi afectarà una sèrie de municipis més i una sèrie d'explotacions ramaderes més. Clar, al radi dels 20 quilòmetres teníem xifrada una cabanya més o menys sobre unes 60.000 places de porcs. Porcs, parlo ara de porc industrial.
Sí.
I que s'està buidant. Per nosaltres, massa a poc.
Per tant, s'insisteix en que no es pot abaixar la guàrdia fins a eliminar completament els animals salvatges infectats de la zona, ens deia el Jaume Bernís. I és que l'impacte econòmic potencial és molt elevat, ja que, recorda el Jaume, la ramaderia té un pes destacat dins l'economia catalana.
Aquest nou cas, o aquests dos nous casos fora del perímetre, ens han de fer posar encara més alerta del que hem estat fins ara. No podem baixar ni un sol moment fins que no estiguin tots els jabalís erradicats de tota aquesta zona. No podem baixar la guàrdia ni pensaments. Mm. Ens estem jugant no només al sector ramader, sinó a la indústria càrnica, a l'economia.
Clar, és que si entra el virus en una explotació, diu el Jaume, la situació passaria de greu a catastròfica.
Sí, sí.
I per això, precisament, les autoritats volen reforçar aquests controls per evitar que vagi més. Es reforçaran les tanques perimetrals a les vies Nacional 2 i B23 i també s'intensificaran les batudes de control en el radi de 20 quilòmetres. Això implica també el fet que s'hagin detectat aquests dos nous casos fora de la zona zero, doncs implica mesures estrictes per a aquests municipis. Des d'avui mateix, tancament total de l'accés al medi natural, suspensió de la caça i aturada dels treballs forestals. Així ho deia el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que parlava d'intensificar les mesures de contenció.
El dispositiu de contenció, que continua sent la principal prioritat, és contenir el brot i, per tant, reforçant doncs, tota aquesta zona, aquesta nova zona, i amb nous tancats, que reforçarem els nous tancats de la Nacional 2, de la B23, i també els dispositius doncs, ja miraran aviam com actuem en aquesta zona.
Què més? Doncs, a part d'aquest dispositiu s'ha ampliat, doncs també es manté actiu amb captures coordinades amb l'Ajuntament i col·lectius de caçadors que intensificaran els propers dies. Ordeig ha insistit en un missatge clar, també. No abaixar la guàrdia i seguir estrictament les indicacions tècniques per evitar que la malaltia s'estengui a noves zones, que aquesta és la gran preocupació.
S'estan augmentant les captures dintre la zona d'alt risc, ho continuarem fent. Com saben, ja hem començat a fer batudes a la zona de baix risc, ho continuarem fent. D'acord? I, per tant, el que sí que demanaríem, doncs, és, sobretot, no baixar la guàrdia, seguim l'estratègia. Era previsible que això pogués passar, ha passat en d'altres llocs, està molt a prop de la zona d'alt risc, per tant, ampliem de 12 a 14 els municipis d'alt risc. Sobretot, aquí el que més ens preocupava és que pogués els positius poguessin anar cap al nord.
Sí.
I recordem que mai està de més, eh? Queda prohibit alimentar senglars o fer activitats que en puguin provocar el desplaçament. I també es demana a la ciutadania des del govern que truqui al 112 si troba algun animal mort o moribund, perquè l'objectiu també és que el focus no s'escampi
no
i tampoc
sí.
afecti a cap explotació ramadera.
Bueno, vull recordar, gràcies, tio Yolanda, vull recordar una cosa, aquest virus no és perillós per la salut humana, això ho recordem, no és perillós per la salut humana, però és molt, molt mortal pels porcs, bàsicament. Si un virus d'aquests entrés a una d'aquestes granges, pràcticament la mortalitat arribaria pràcticament al 100%. Al 100%. Bé, dit això, tornem a l'altre focus del dia. L'altre focus del dia, l'altra notícia important del dia, seria la ressaca que estem tenint amb els episodis i les ventades que hem tingut. De fet, el vent va obligar a tancar les escoles a tot Catalunya i aquí ens obre un pensament interessant davant d'això. I atenció, d'entrada hi ha una cosa clara, que va ser una mesura necessària per evitar els majors, de fet, fins a 60 centres educatius, van patir danys. Amb episodis de temps violents s'imposa doncs, aquesta prevenció i la prudència, no? En aquest curs escolar, Catalunya té 177 dies lectius, 177 dies de classe. Davant el canvi climàtic i el mal temps, doncs, ens estem trobant que cada cop més suspenem les classes. Així que aquí a Copa Catalunya ens preguntem una cosa. Es pot recuperar el model de classes online si les cancel·lacions deixen de ser excepcionals? Bàsicament, tot això que fèiem a la pandèmia, recordeu, de classes online, davant d'uns episodis climàtics extrems amb suspensió de classes i mobilitat, es pot recuperar aquestes classes? Sergi Tor, què pensen els sindicats d'educació davant de tot això?
Doncs, bon migdia, José Miguel.
Hola.
Pensen que no. Pensen que no es pot recuperar.
Que no?
Però, mira, no, si ampliem aquesta setmana, per exemple, sí, un que té una filla de batxillerat ha acumulat 3 dies festius.
Clar.
Vaga dimecres, ventada dijous i avui dia de lliure disposició. És evident que els de lliure disposició estan incorporats dins d'aquests 177 dies lectius. Però també és una setmana amb la qual, tant divendres com dilluns, hi ha molts centres educatius de Catalunya que han agafat lliure disposició per la festivitat de Carnestoltes, no? Però la pregunta que tu me fas,
sí,
amb els sindicats consultats per COPE Catalunya respecte a recuperar parcialment les classes online, la seva resposta és no, perquè creuen que la pandèmia va demostrar que aquest tipus d'educació no va funcionar. Desigualtats, desconnexions i falta de contacte humà, que en l'aprenentatge és vital. Per tant, s'inclina a continuar per no apostar amb aquest mètode, però sí que és cert que diuen que s'ha d'obrir la porta a situacions, doncs, que cada cop seran menys excepcionals i, per tant, més habituals, i especialment en zones, com per exemple pot ser les Terres de l'Ebre, que estan patint moltíssim, doncs, l'efecte del temps. Hem consultat amb els sindicats d'educació, tant de la UGT com de Comissions Obreres. Des de la UGT, Sílvia Martínez ens recorda que la pandèmia no va acabar de funcionar.
Tot és possible, vull dir, la tècnica ens permet moltes coses, el que passa és que, clar, les conseqüències que després pot haver-hi en aquests cervells tan joves que estan treballant, doncs ens estem trobant ara. Vull dir, els que tenim fills que han viscut la pandèmia sabem el que va passar després. En molts casos van ser nens que van tenir uns problemes d'ansietat i d'ansietat social, perquè precisament estaven connectats a la pantalla constantment.
Una de les opcions que ens aporten és augmentar el Classroom, que ja hi és. És a dir, poder fer deures a casa dies com els d'ahir.
Sergi Tor, moltes gràcies.
Fins ara, José Miguel.
Aquí queda la pregunta en l'aire, què podíem fer i què no podríem fer. És una qüestió que queda aquí en l'aire. Va, que de seguida parlarem, posarem el focus a Tarragona. Marxem cap a Tarragona per què? Perquè Tarragona, en el Congrés Energètic de Huelva, es va postular com un hub de comerç d'hidrogen verd. Però per què serveix l'hidrogen verd? És factible? Va, en parlem d'això de seguida.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
En Alcampo, del 13 al 15 de febrero, tienes la manzana Golden Origen España a 1,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la patata lavada Maya de 5 kilos, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España, con un precio imbatible de 4,85 € el kilo. Válido en Península y Baleares, hasta el 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No quiero ir así, no es...
Els episodis climàtics extrems cada cop seran més habituals en aquest cas, i aquí juga una part important la descarbonització per intentar controlar-los. Per tant, entren en joc formes energètiques alternatives, com per exemple l'hidrogen verd. El Port de Tarragona reforça el seu posicionament com hub d'exportació d'hidrogen renovable al verd, però per què serveix? A què s'aplica? Entrarà al dipòsit de benzina? Com va el tema? En parlem d'això amb el senyor Jordi Cartanyà, que és coordinador de l'hidrogen verd i descarbonització de la Universitat Rovira i Virgili. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, d'on surt l'hidrogen verd, Jordi? La pregunta és la més planera de totes. D'on surt l'hidrogen verd?
Mira, és quan el produïm a partir de mètodes que no generen CO2 en la seva producció. Per exemple, a partir de l'aigua, una reacció que es coneix des de fa 150 anys, que és l'H2O, que els oients ho poden entendre, es descomposa amb hidrogen i oxigen. Això és l'hidrogen verd. L'hidrogen verd, l'hidrogen no té color, però és una manera de dir-li en aquell hidrogen que es produeix, com et dic, sense generar CO2. Perquè ara l'hidrogen que es consumeix al món, que són uns 100 milions de tones l'any, se produeix amb mètodes, a partir normalment de gas natural, que generen CO2, i bastant de CO2.
Clar. Però i això com es fa? Vull dir, perquè entenc que la font és molt abundant, l'aigua, però com s'aconsegueix fer aquesta reacció?
Pues bé, s'aconsegueix a través d'uns dispositius que es diuen electrolitzadors, en els quals, que també es coneixen de fa molts anys, aquesta tecnologia, que descomposen, com deia abans, l'aigua, l'H2O, amb hidrogen i oxigen.
Però és molt difícil, perquè suposo que davant d'una qüestió que en principi ho has explicat molt bé i sembla molt senzill, no sé per què no funciona això ja o per què no s'ha imposat més. Perquè és molt difícil fer això?
Bé, no és molt difícil, però en els volums i els costos econòmics que s'està produint l'hidrogen verd, en canvi, no és competitiu amb l'hidrogen produït de manera tradicional.
D'acord.
Val a dir que l'hidrogen, que tu has comentat que és una font d'energia, realment té tres funcions molt, molt estratègiques. Primera, és una matèria prima. Per exemple, s'utilitza per produir fertilitzants, perquè a partir de l'hidrogen se produeix amoníac, i l'amoníac és per tota la indústria de fertilitzants. Per tant, és una matèria prima que s'utilitza per la indústria de fertilitzants, en la indústria petroquímica, s'utilitza també per fer compostos farmacèutics, jo que sé, un paracetamol es fa amb hidrogen, i altres coses, evidentment. Això és una cosa, matèria primera, però a més és un bon combustible. De fet, l'utilitzem actualment per fer anar les naus espacials cap a l'espai. El combustible que hi ha allí és hidrogen, perquè té un gran poder de combustió. També l'utilitzem en alguns vehicles pesats ja, per exemple, hi ha una flota d'autobusos a Barcelona ja amb hidrogen,
amb hidrogen.
Món, però amb mobilitat encara l'utilitzem poc. La tercera cosa que funció que té l'hidrogen és que és un vector energètic. Vector energètic, i això és molt important, que si ho podem explicar, és que quan ens sobra l'electricitat, és difícil d'emmagatzemar-la. Tenim les bateries, però si la podem emmagatzemar també en forma d'hidrogen, passant aquest excés d'electricitat descomponent l'aigua, passant l'hidrogen, i aquest hidrogen se pot utilitzar allà on vulguis. Per tant, té tres funcions que és difícil de trobar en cap altra molècula o cap altre sistema, aquestes tres funcions.
A què és aplicable energèticament ara mateix i de present i de futur?
Mira, de present, com et deia, com a matèria primera s'utilitza en l'indústria petroquímica, en l'indústria de fertilitzants i en altres indústries de manera més petita. Però sí que serà important en la futura química com a matèria primera, perquè si tenim en compte que l'hidrogen se pot combinar amb el carboni del CO2, per exemple, per produir qualsevol tipus de molècula, neix una nova química en la qual els hidrocarburs, que per ara els traiem de fonts naturals, sigui del petrol o sigui del gas natural, amb una química avançada on agafem hidrogen verd i el combinem amb el CO2, podrem produir els hidrocarburs sense consumir aquestes fonts naturals que, a més, a l'hora de produir, generen CO2. Això és una manera que tindrem de produir noves molècules. Per tant, aquest serà un creixement que anirà lent, perquè una altra vegada hi ha aspectes econòmics, però químicament es coneixen els processos pels quals podem fer això, no?
I de cara, per exemple, ja amb això ja acabo, de cara al consumidor final, per exemple, jo podré comprar un cotxe que funcioni amb hidrogen verd?
Sí, ja se'n poden comprar. Hi ha cotxes, per exemple, a Corea hi ha 200.000 cotxes que circulen amb hidrogen. Val a dir que cotxes d'hidrogen potser no és la solució en alguns entorns, però sí que en el transport pesat pot tindre l'hidrogen una aplicació, de fet, com te deia, amb els autobusos o amb els camions grans. La dificultat que hi ha aquí és en tindre estacions d'hidrogen que es pugui repostar i el cost d'aquest hidrogen, una vegada més.
Doncs senyor Jordi Cartanyà, coordinador d'hidrogen i descarbonització de la Universitat Rovira i Virgili, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs mira, ja sabem com està la situació i pots interessar en el tema de les energies renovables com l'hidrogen verd i a veure què s'aplica i què no s'aplica. Bàsicament, com veieu, és una qüestió de cost, economia, quant costa produir-ho, bàsicament seria això, eh? Va, que de seguida parlarem, perquè demà és Sant Valentí, el Dia dels Enamorats. Però sabeu què és el love bombing? Ai, el love bombing, ojo peligro, que sona a potència, però no és tant. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Còpia, Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE, a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Benvinguts. Com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. És el moment, abans de parlar de love bombing i de tot el que pot significar... Sí, m'estava mirant aquí encara, sí, el love bombing. És que demà és Sant Valentín. José Lucil m'estava, que ara es parlava dels esports, s'estava mirant ja amb cara rara. Sí, sí, exactament. El love bombing, que sona amor potent i tan potent. De seguida en parlarem d'això, però abans actualitzem la informació de serveis i comencem per la meteo. Bé, tenim alertes per vent i alertes per neu. Bàsicament, l'alerta per neu se'n va cap a la Vall d'Aran, on està previst, sobretot en aquesta zona, de cara a aquesta tarda al Pirineu Occidental, esperem doncs una nevada força interessant, una nevada que s'estendrà pràcticament a tot el Pirineu. Hi ha unes quantes comarques que estan en alerta per aquesta intensitat de neu, quantitat de neu com el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars... i la Vall d'Aran. Pluja sobretot a tota la meitat nord de Catalunya. Esperem pluja a totes les comarques de Girona. Avui tindran pluja, no és una pluja escandalosa, abundant, però sí que va deixant lo seu. I a la part sud, a part d'alguna goteta que se'ns deixarà escapar cap a Terres de l'Ebre, esperem vent, molt vent, una ventada força important. De fet, hi ha una alerta per aquesta intensitat de vent. No arriba a l'alerta vermella que teníem ahir, aquesta paralització pràcticament de... Bueno, pràcticament no, de tot Catalunya, sinó de totes les comarques de Tarragona amb vent. Bàsicament, fent un resum, part nord de Catalunya, pluja, neu. Cap a la Vall d'Aran, neu. Comarques de Girona, pluja. A Lleida tenim núvols i vent pel Segrià, Tarragona, alguna goteta i vent. I Barcelona, sobretot a la part nord, el que s'espera és pluja i intensitat pel vent. I és una fotografia que tindrem durant tot el cap de setmana, perquè demà dissabte hi ha una alerta pràcticament a totes les comarques per aquesta intensitat de vent, i el que esperem és neu a pràcticament tot el Pirineu, sobretot concentrat en el Pirineu més oriental. És el que esperem de cara al dissabte, que seria el dia més complicat. De cara a diumenge, ja tot això anirà a la baixa i continuarà el vent. Continuem tenint vent, unes ràfegues de vent realment força importants i de les que hem de tenir prudència. Dit això, no tenim trànsit. No podem actualitzar el trànsit encara avui, però sí que tenim esports. I és un d'aquells dies que cou. José Luis Gil, benvingut.
Ben trobat, senyor Cruz i companys, bona tarda. No va haver-hi gaire love-bombing ahir al Metropolitano.
No.
Love-bombing, no tindríem una altra expressió per parlar de...
No, és love-bombing, perquè parlarem... De fet, no és positiva, l'expressió. Ah. I crec que quadraria amb el tema d'ahir amb el Barça. Nos pusieron en nuestro sitio,
És a dir, que vostè li dona prioritat al tema futbolístic per sobre del tema arbitral.
Sí, sí, bàsicament sí.
Sense anar més lluny, és la pregunta del dia...
Si m'estàs parlant del gol anul·lat, bé, això és un episodi que pot passar.
No tant del gol anul·lat, sinó de que es tirin 10 minuts per veure si és gol o no és gol.
Home, això em sembla... ¿Per a què queremos el VAR?
Para estar 10 minutos. ¿Para qué queremos el cacharro?
Esta es la tecnología.
Ah, efectivament.
Que si posin aquesta, una IA.
Si aquesta és la tecnologia i la tecnologia falla, haurem de canviar de tecnologia. Però clar, no vaig per aquí, vaig per exemple per les entrades de Gio Simeone. Alguna molt a la vora de la targeta vermella.
I tant.
Molt a la vora de la targeta vermella. Sobretot aquesta sensació de que quan el Barça havia fet el 4-1 i semblava que començava a quallar la maonesa de la remuntada, doncs va arribar al peron i el partit, doncs, al Barça li van tallar el bon rotllo, per dir-ho d'aquesta manera. Això sí, Deco, després del partit, tampoc volia posar excuses a la lamentabilíssima primera part del Barça.
Sí, la verdad que la primera parte ha sido dura. Yo creo que ellos han estado mucho mejores que nosotros, más intensidad, más con mucho más agresivos en las disputas de los balones. Es verdad que el campo no nos ayuda a la forma que queremos jugar, pero no es una excusa, pero yo creo que no hemos estado bien. La segunda parte hemos mejorado cosas, hemos sido más agresivos en los duelos, hemos ganado más balones y hemos podido marcar. Yo incluso no sé si ha estado fuera de juego o no, porque nunca he visto 10 minutos, no sé cuánto ha tardado para buscar el fuera de juego. Pero nada, nosotros no podemos, no es excusa ni el campo ni el fuera de juego, que existe o no existe, pero al final hemos perdido 4-0. Creo que este equipo ya ha demostrado que podemos remontar, porque es como una primera parte que hemos jugado aquí, mal, pero creo que podemos remontar.
De fet, hi ha un antecedent. Se'n recorda vostè d'aquella eliminatòria davant del Paris Saint-Germain?
Sí.
Aquella nit màgica, 6-1 al Camp Nou,
sí, senyor,
etcètera. Bueno, en tot cas, li deixo una dada per la reflexió.
Sí.
Amb Rafinha, aquesta temporada, el Barça només ha perdut 2 partits. Sense Rafinha, ha perdut 6.
Bé, és una dada bastant clar que denota la importància de Rafinha i el pes de Rafinha en el joc del Barça.
I en tot cas, perquè quedi constància, també explicarem que el Barça ha demanat explicacions al CTA pel tema aquest dels 10 minuts per comprovar un fora de joc. Més coses. A l'Espanyol, roda de premsa de Manolo González prèvia al partit de demà davant del Celta, un Manolo González que ha apel·lat a l'afició per intentar, doncs, obtenir d'una vegada per totes la primera victòria del 2026, i a Girona estan molt pendents de Fran Beltrán i Unagi. Recordem, fins dilluns 16 no arribarà al Girona-Barça. De Lliga, en bàsquet, derrota europea del Barça contra el París. Per cert, parlant de l'Eurolliga, sí, avui el Club Blaugrana ha dit que el Barça-Hapoel serà a porta tancada, i en plana poliesportiva, actualització diària dels Jocs d'hivern.
Molt bé, és el que tindrem. També actualitzarem aquestes dades a Esports Cope amb el Joan Batllori quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda. José Luis, gràcies i que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies, molt amable. Va, que de seguida en parlem del love-bombing, aquest terme que el José Luis s'ha posat les mans al cap, no sé per què, serà que amb l'edat ja no té aquesta passió per l'amor, ja és una qüestió més calmada, no? Més de lago, sin vientos, i no de mar bravío.
Èxtasi amorós.
Èxtasi amorós.
Ai, lo dejo.
El love bombing, què és el love bombing? Doncs no és un terme positiu, tot s'ha de dir. Demà és Sant Valentín i el love bombing parla d'estafa amorosa. I l'AIA juga molt aquí. De seguida en parlem de què és el love bombing aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook i TikTok.
Busca Cope i escríbenos.
Este sábado, el amor se siente en el césped.
Está saltando de alegría.
Real Madrid, Real Sociedad.
¡Que no se frene!
Y el domingo, un derbi madrileño con el corazón en un puño. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
¡En nuestros corazones!
Este fin de semana, enamórate del fútbol en COPE.
En todos los corazones de todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Samsung, Braun, Rumba, Teca, Candy, Mitsubishi, frigoríficos Balay. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La canción viene al pelo. ¿Qué hubiera sido si no te hubiera conocido? Pues mira, te lo digo, en función de cómo, igual la vida te iría mejor. Tal cual, ¿eh? I em permeto que ho miri així perquè precisament parlem del love bombing. Què és el love bombing? Què és el love bombing? Parlem d'estafar, perquè és una estafa, utilitzant l'enamorament. I sobretot, juga un paper important internet i les xarxes i la IA. És a dir, que és un cop molt dur quan te n'adones que la persona que tu creus que t'estava estimant, que t'estimava moltíssim, l'objectiu principal era pispar-te la pasta. En parlem amb la Patricia Hernández, professora dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC, per parlar d'això, de love bombing. Què és? Patricia, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Què tal, com estàs? Esteu? Benvinguda.
Molt bé.
Què és el love bombing, Patricia?
És una tècnica de manipulació psicològica que es caracteritza per una intensitat molt elevada en la comunicació, que genera en la víctima una sensació, diguéssim, d'enamorament molt intens, molt ràpid, i on fa que aquesta persona que rep aquestes mostres d'afalagament, d'intensitat, de missatges continus, d'interès, de paraules romàntiques, de t'estimo molt, sobretot és molt intens i molt ràpid. Uh-huh. Que les persones es coneixen fins que això passa molt poc temps. Per tant, la persona que ho rep està en un estat hormonal d'enamorament,
sí,
i això fa que la seva capacitat per detectar situacions o, diguéssim, una sensació de que tot això és molt ràpid i no pot ser real, això, diguéssim, que es desconnecta una mica. Per tant, és una situació de risc en la que podem estar tots, perquè l'enamorament és un sentiment universal.
Sí, sí, i a més tant... que et deixa una mica sec, que com sí, seria sí, el correcte. Cas. Entenc que això, com estàs en aquest període, en aquest procés d'enamorament, el sentit comú es desconnecta, per explicar-ho així.
Correcte, el sentit comú, diguéssim, la part més, diguéssim, més bioquímica del cervell està alterada, perquè hi ha una sèrie d'hormones que genera una sensació doncs, de molta intensitat, d'adrenalina, no? D'hormones del plaer, i això fa que la part del cervell, que és la nostra part més racional, no? Diguéssim que estigui una mica més apagada i no detecti aquestes situacions. Clar, pensem que la persona que genera el love bombing ho fa d'una manera molt sofisticada.
Uh-huh.
És a dir, comencen connectant la persona, demanen informació personal, es mostren molt simpàtics, molt afalagadors... Diguéssim que la persona que rep tot això pensa que ha trobat la persona de la seva vida i que d'on estava esta persona hasta que lo he conocido.
Exacte.
No?
I l'objectiu d'aquesta persona és enganyar-la i estafar, bàsicament.
Correcte. L'objectiu de l'estafador és explotar-la primer emocionalment, perquè és el camí per arribar a l'explotació econòmica. O sigui, el love bombing és un mecanisme, és un instrument que es fa servir per l'estafador o estafadora per arribar a que la víctima es relaxi, confiï, tingui una lleialtat cap a l'altra persona i és el moment on l'estafador genera, s'inventa una situació de crisi, d'urgència, necessito diners per demanar-li els diners. Però pensem que tot això és, no és ràpid. Vull dir, la persona que ho fa de manera amb paciència, ho va fent de manera molt sofisticada, utilitzant mecanismes psicològics també com seria el referent intermitent, això vol dir que estic molt a damunt teu i de cop i volta estic unes hores que no em dic res. L'altra persona ja està començant a pensar que no m'escriu, que no m'ha contestat, i això cerebralment genera una dependència.
Uh-huh. Ostres, és duríssim això, perquè aquí entra un factor emocional importantíssim i, a més, més estès en el temps. Va més enllà d'una, si em permeteu, d'una ciberestafa a l'ús. En aquest cas és molt més complicat.
És més complicat i, a més, és més dolorós per a les persones que ho pateixen, perquè, a més, quan es descobreix tot, evidentment la persona se n'adona que primer ha estat enganyada emocionalment, té una ferida de traïdoria, no? De traïció, m'han utilitzat, se sent molt culpable, senten molta vergonya, senten cap a elles mateixes un sentiment de com pot ser que m'hagi passat això,
exacte,
no?
Exacte, aquesta seria la pregunta. Com és possible que hagi caigut en això?
Sí, correcte. Sí. Llavors, clar, a més, li sumen el fet de que, a més, m'ha robat. O sigui, m'ha tret diners, m'ha estafat. Clar, això suposa psicològicament un doble dol per a aquestes víctimes, que és més intens, perquè és més complicat, que un dol simplement perquè m'han estafat amb un phishing i, ostres, he clicat aquí i m'han robat 3.000 euros. Hi ha una part emocional que fa també que aquests sentiments de vergonya, de no voler explicar el que ha passat, fa que no ho revelin potser al seu entorn i, a més, dificulta després que vagin a denunciar, perquè hi ha un sentiment de molta vergonya i molta culpa.
Entenc. Llavors, el que fan és no denunciar o hi ha un petit percentatge que s'hi fa, no?
Bueno, estadísticament jo ho desconec exactament perquè les dades que tenim a nivell oficial no diferencien entre estafes d'aquest tipus o ciberestafes, diguéssim, bancàries. És veritat que la xifra negra d'aquest tipus de delictes més vinculats a situacions emocionals són més altes, vol dir que a la gent li costa més denunciar. Això no vol dir que la gent no denunciï. De fet, la jurisprudència està condemnant per aquest tipus d'estafes. Però, clar, s'ha d'aprovar tot el que s'està dient.
Clar, això, aquí volia ja no anar jo, Patrícia, perquè, clar, de fet, els diners s'han donat voluntàriament, en aquest cas. Com es demostra, en quin moment es demostra que és una estafa per amor, en aquest cas? És difícil, eh?
Sí, l'element clau per demostrar que hi ha hagut una estafa típica del Codi Penal és l'engany.
D'acord.
Llavors, quan hi ha una estafa a l'uso, diguéssim, hi ha un engany que es considera bastant com perquè sigui creïble que la persona s'hagi cregut l'engany i hagi fet la transmissió patrimonial. En aquest cas, l'engany és generar en la víctima aquesta situació d'enamorament, de la sensació falsa de que estic en un vincle amb una persona i només amb això els tribunals ja estan condemnant.
D'acord, entenc. Clar, després, suposo que socialment, ja a part de la denúncia i no denúncia, això socialment, aquestes víctimes, em dóna la sensació que es veuen encara castigades per l'entorn social. Ja te lo dije, com és possible que hagi caigut, en fi, aquest tipus de coses a toro pasado.
Sí, sí, és així. De fet, aquestes víctimes el que senten... O sigui, el que hem d'aclarir, de deixar molt clar, és que aquestes estafes no afecten a la intel·ligència de la persona. Això no, o sigui, les víctimes d'això no són persones més tontes que tu, que jo o que la resta del nostre entorn. Simplement que les persones que fan aquestes estafes juguen amb un element emocional que és universal i rastregen els entorns digitals per buscar persones que poden no tenir una situació de vulnerabilitat, però potser sí. Només el fet d'enamorar-se ja ens situa cerebralment en una situació de vulnerabilitat, perquè estem en una alteració de la percepció. Tothom que s'enamora està així al principi. Llavors, a més, aquestes estafadors que poden ser lobos solitarios, és a dir, individus o individues que ho fan de manera individual, o poden ser grups organitzats que treballen com a màfies i rastregen doncs, les aplicacions de cites o les xarxes socials per captar persones que, a més de l'enamorament ordinari, poden estar patint una situació especial de vulnerabilitat, com seria doncs, persones que s'acaben de divorciar, que estan viudes, gent gran que està sola, alguna situació, un plus. Llavors, clar, el que fan és fer com un screening de la víctima, de totes les víctimes, siguin vulnerables o siguin normals, diguéssim, en el sentit de no tenir cap element, i comencen a dir-li el que la víctima necessita sentir. Llavors aquesta persona se sent escoltada, afalagada, amb molta atenció cap a ella, i això fa que relaxin les barreres de detecció de situacions de risc. I al món virtual tot s'ha de qüestionar.
Clar. Doncs, Patricia Hernández, professora dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC, escolta'm, moltíssimes gràcies per xerrar aquí amb nosaltres de Love Bombing, molt amable.
A vosaltres, bon dia.
Mireu si la situació... Bé, aquesta seria una tipologia de les ciberestafes que hi ha, però si posem una dada només, una dada per fer-nos una idea, a Catalunya hi ha, o es produeixen, es fan, 200 denúncies per ciberestafa tots els dies. Si fem una divisió, seria una cada 6 minuts. I aquesta seria una de les modalitats, possiblement una de les més sensibles de totes. Va, que de seguida rebrem en aquest estudi el Sergio Parra, el nostre autònom, per parlar de viatges.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viatjar d'una manera i de la mà del Sergio Parra sempre és un plaer perquè ens proposa moltes vegades viatges que mai podrem assolir. Sí, imaginar, sí, gaudir i sí, envejar-li, en tot cas. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va tu autonomía?
Autonomía de autónomo, ¿no? Muy mal. Autonomía entendida como libertad y de movimientos, eso está bien.
Eso está muy bien, ¿eh? Sí. Oye, ¿dónde nos llevas hoy, Sergio?
Bueno, hoy vamos a hacer una especie de reflexión sobre lo importante que es viajar, porque a veces tenemos la impresión de que, bueno, sí, el mundo es muy grande, la realidad está llena de facetas, es poliédrica y demás, pero yo creo que esa es una idea que la sabemos más o menos articular, incluso llegar a pensar en algún momento dado, pero no la asimilamos del todo. Realmente el mundo es muchísimo, mucho, muchísimo más complejo, raro, diferente de lo que podemos llegar a imaginar, y la única manera de saberlo de verdad es, lo que yo siempre digo, es verlo.
¿Pero tú crees que no somos conscientes de eso?
No tanto como es. Y entonces he traído una pequeña prueba, una serie de pruebas para demostrar que incluso los mayores expertos del mundo son incapaces de entender todas las dinámicas que se producen en el mundo a nivel sociológico, a nivel cultural, a nivel de modas y tal, y no pueden predecir prácticamente nada de lo
pues
que va a pasar.
Prácticamente infinitas son este tipo de cuestiones en función de la zona donde estés, del país, de la ciudad, de la región, del pueblo y del barrio, e incluso de la casa de uno mismo.
Totalmente.
O sea, multiplícalo por eso.
De hecho, a mí me gusta mucho una metáfora que utilizo como a la contra de la película o la novela La historia interminable.
Sí.
Si te acuerdas,
sí.
Básicamente el mensaje es fantasía está siendo devorada por la realidad.
Correcto. La nada.
Exacto, la nada.
Que es la realidad, la falta de imaginación.
Exacto. Yo creo que es al contrario. Yo creo que ahí se plantea como que fantasía es un reino infinito en el cual tú puedes imaginar cualquier cosa y la realidad está acotada a una serie de normas o reglas o hábitos y no se pueden, son difícilmente, digamos, maleables. Yo creo que es justo lo contrario. La fantasía está acotada por la capacidad de imaginar. La realidad es infinita porque nunca la podemos conocer del todo.
Bueno, espérate, esto si no tú, me gustaría, es uno de esos momentos en los que me gustaría no tener un tiempo limitado para pararnos a reflexionar sobre esta fase que seguramente en el viaje en metro que te has pegado hasta aquí, hasta la radio, has estado pensando a ver qué frase les suelto para que estén ahí dándole vueltas a
Una semana
a la
aquí, una semana llevo.
Una semana dándole vueltas a esta frase. Bueno, básicamente entiendo que la realidad es infinita, básicamente.
Exacto.
Básicamente.
Básicamente es infinita.
La realidad supera la ficción.
Totalmente. O sea, ese es mi lema.
Total y absoluto, ¿no?
Total y absoluto.
Va, ponnos un ejemplo, va.
Venga, vamos a hablar de gente que sabe mucho, ¿no? Por ejemplo, el físico y matemático Lord Kelvin, uno de los grandes físicos de la historia, del siglo XIX. Bueno, pues este hombre afirmó, sin despeinarse, ¿eh? Dijo, la radio no tiene futuro.
Hombre. Hombre. No sé si fue el único que lo dijo, creo que hubo más.
Hubo más
que cuando se hicieron los primeros ejemplos de... No sé, no me imagino como qué futuro comercial puede tener.
Bueno, yo el primero, ¿eh? Yo cuando recuerdo cuando salió el iPhone, yo dije, jamás en mi vida me compraré un iPhone porque eso no sirve para nada.
No estás solo.
Vale.
Yo recuerdo incluso en esa época haber hecho un programa de radio titulado ¿Para qué quiero un móvil?
Muy bien.
Vamos, visión de futuro.
Totalmente,
¿eh?
Totalmente. Pero fíjate que nosotros somos gente de la calle. Aquí estamos hablando de expertos en su campo que, sin embargo, se equivocan taxativamente. Bueno, tenemos otro ejemplo que es un astrónomo real del gobierno británico, un tal Richard van der Reit-Woolley.
Sí.
Que en 1956, no estamos hablando del siglo XIX, afirmó, los viajes espaciales son una auténtica tontería.
Está bien, ¿eh?
56, ¿eh?
Está bien, está muy bien.
Vale.
Está otro que ha acertado, ¿eh?
Totalmente. Louis Lumière,
sí,
uno de los...
Inventores del cine. Sí.
Dijo, mi invento podrá ser disfrutado como una curiosidad científica, pero comercialmente no tiene el más mínimo interés.
Pero es curioso esto, ¿eh? que falta de visión de futuro. Y fíjate lo que es el cine, lo que ha significado el cine y lo que se representa el cine para la imaginería popular y de todos nosotros.
Fíjate que no somos incapaces como de ver cómo van a cambiar el mundo y cómo va a interaccionar desde nuestra posición actual.
Pero no sé si es una cuestión de cambiar el mundo o de la falta de conocimiento propio de la especie humana conforme a nuestras funciones cerebrales y de curiosidad y de adaptación a las nuevas tecnologías.
Totalmente.
No sé hacia dónde va una cosa o la otra, no sé qué es lo que es peor.
Total. Bueno, el ejemplo típico que se suele aquí aludir es el de VHS Beta, ¿no?
VHS Beta.
Claramente Beta era superior, pero ¿por qué ganó VHS? Nadie lo sabe, es una cuestión
comercial.
Comercial, cultural, de modas. Nadie es capaz de predecir esto.
Por no entrar en el vídeo 2000, que era el sistema europeo, el vídeo 2000, que a mí me parecía fantástico el vídeo 2000.
Laserdisc. Aquí.
Pero bueno, claro.
Bueno, sigamos con expertos, ¿eh? John von Neumann, esto para los que sepan matemáticas y computación, es uno de los mayores genios de la historia. Bueno, pues él dijo algo como esto en 1949. Parece que hemos alcanzado los límites de lo que es posible alcanzar con la tecnología informática, aunque hay que tener cuidado con tales afirmaciones. Tienden a sonar bastante tontas dentro de 5 años. Bueno, este más o menos se dio cuenta
sí.
de que quizás...
Que sí, que digo algo, pero solo sé que no sé nada. Pero
exacto.
Igual de aquí 5 años lo que he dicho suena una tontería. Y tenía razón el hombre. No, en esa época 5 años no. Ahora sí.
Ahora sí.
De una semana para otra ya sí. No tiene nada que ver.
Totalmente. Un tal Thomas Edison.
Sí, hombre, cómo no.
Uno de los grandes inventores de mil cosas. Y él llegó a afirmar, Thomas Edison, que era un genio y era un visionario para muchos aspectos. Dijo, creo que el cine sonoro jamás tendrá éxito. Los espectadores nunca se mostrarán entusiasmados por el hecho de que se incorporen voces.
Pero es curioso que Edison dijera una cosa así porque era tirar piedras contra su propio tejado, ¿eh?
Sí, totalmente.
Ahora he inventado algo que no sirve para nada. Lo he inventado porque me aburro.
Totalmente. Incluso Albert Einstein, uno de los, vamos,
sí,
el paradigma del genio, dijo en 1932, no hay el más mínimo indicio de que se pueda obtener alguna vez energía nuclear. Significaría que el átomo tendría que ser destrozado a voluntad. Y eso él creía que era totalmente imposible.
Bueno, luego más tarde supongo que cambiaría de opinión, ¿no? Esto sería una frase que dijo muy al principio, ¿no?
Hay gente que no cambia, ¿eh?
Bueno, hay gente que no cambia, hay gente que supongo que sigue ahí enraizada, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, no sé, tengo aquí tantos ejemplos que nunca terminaríamos. Por ejemplo, Marconi, los que dicen algunos que es el inventor del
teléfono.
Sí. Dijo, la llegada de la era...
De la radio.
De la radio, perdón. La llegada de la era inalámbrica hará imposible la guerra porque hará que la guerra sea ridícula. O sea, ella pensaba que no habría guerras en el futuro gracias a...
¿A la comunicación inalámbrica?
Sí.
No, no, aquí me cuesta mucho relacionarlo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Las típicas tonterías que dicen los genios. No.
¿En qué momento?
Yo creo que es como que nos comunicamos todos y hay una aldea global, sí, y ya no hay conflictos.
En este momento, ¿quién le atribuye esas frases a los genios? ¿Quién está ahí para apuntarlo?
Bueno, sus periodistas que hacen sus entrevistas, ¿no? Yo creo que estas son declaraciones básicamente a la prensa.
Ah,
o cosas que han dejado por escrito en sus ensayos o sus cartas también, cuando hacen a veces biografías. O sea, podemos encontrar estupideces que denotan que realmente la gente pues no es demasiado capaz de entender lo que está sucediendo en el tiempo real, porque a lo mejor ya se está poniendo de moda algo, ni tampoco lo que va a suceder, ¿no? Claro. Entonces, esto lo que nos indica es, en parte, que lo que decía yo antes, que el mundo es tan complejo y tan raro que incluso... yo creo que el ejemplo paradigmático es el premio Nobel. El premio Nobel es lo que quizás el mayor premio que se le puede dar a una persona por su, sí, brillantez.
Sí.
Sin embargo, si vas a Wikipedia, verás que hay una entrada que se llama Nobelitis o enfermedad del Nobel, que consiste en que la mayoría, no la mayoría, pero sí que un gran porcentaje, incluso por encima de lo normal, de premios Nobel, son personas que una vez han ganado el premio, empiezan a defender ideas totalmente absurdas. Como por ejemplo...
La Tierra es plana.
Pues de este nivel.
No, no me digas.
De este nivel, de este nivel. O sea, puedes ver una lista infinita de cosas, como por ejemplo que la vitamina C puede curar el cáncer, que el SIDA no existe...
Todo esto dicho por premios Nobel.
Premios Nobel. E incluso del propio campo donde tienen el Nobel, se atreven a...
Me vas a hacer buscarlo, ¿eh? O sea, digamos que llegan un momento de cima de genialidad, sí, y de brillantez, y luego hay como una decadencia, ¿no?
Hay muchas explicaciones sobre este posible fenómeno, pero seguramente sea que cuando tú ya te crees un genio, ya la gente, ya nadie te chista, nadie te lleva la contraria.
Y la sueltas.
Y claro, si no te controlan, no te tratan en corto, la gente se le va la olla.
Pues Sergio Parra, como siempre, oye, muchísimas gracias.
A vosotros.
Este ya... Parra ja marxa. Esteu ja més encantats amb el fet de viatjar. Mireu, si és que a vegades un no viatja, no perquè no vulgui, no perquè no vulgui, sinó perquè no es pot. I avui en dia, en funció del mitjà que utilitzis, ojo, 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 eh? Va, que arribem a les dues. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I també a través de les aplicacions mòbils, tant per iOS com per Android, doncs descarreu l'aplicació, busqueu allà Cope Catalunya i trobareu totes les xerrades, totes les peces, tota l'actualitat que fem aquí al programa i, evidentment, a tota la cadena i als directes de tota la cadena, eh? Carnestoltes que comença i ens espera. Bàsicament, ahir, amb dijous gras i, per exemple, carnestotes com els de Sitges, 100 anys d'història, el de Vilanova, amb les comparses, les caramelles... La Imoxeringa, el Torelló, per exemple, per anar al Carnestoltes de terra endins, si malament no recordo, i la nit de les senyoretes i els llestos, que són homes vestits de dona i a l'inrevés. Vull dir, aquest seria el que del Carnestoltes, aquest canvi de personalitat, o el de Solsona, amb els gegants bojos, i la penjada, la baixada del Ruc, per exemple, el dissabte a la nit, i el de Reus, bàsicament. El d'arreu seria un dels altres carnestoltes a destacar, com el de Blanes. Hi ha uns quants carnestoltes, perquè cada carnestoltes té el seu punt. I aquesta és la riquesa que tenim aquí al territori. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebis la salutació i l'abraçada del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acaben de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.